A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Anem avançant ja cap al tancament d'aquesta nova edició de les veus del matí en aquest dilluns 17 de novembre. I ja tenim amb nosaltres a la Sandra Bada, que a banda de... Bares, perdona, Sandra, bon dia.
Tranquil·la, gràcies.
Tantes coses, que ets autora, ets periodista i és experta en maternitat. I ara estàvem debatent una miqueta els temes, perquè hi ha tants temes interessants al voltant d'aquest món que dius, és que... ho hem d'anar com desgranant i tots no poden ser avui, però bueno, intentarem en la mesura del possible aportar el màxim d'informació que puguem en aquests minutets que tenim per davant. Parlàvem fora micro de la impronta, no? En el moment de néixer, tot allò que es desperta, no en aquell moment, sinó que ens pot marcar una miqueta de per vida.
Sí, sí.
De quina manera?
Bon dia.
Bon dia, Sandra.
De fet, es diu, no, que el nen o la nena d'avui seran els adults de demà, i sí, que el naixement, si poséssim més foco en el naixement i el cuidéssim més, el món canviaria, fins i tot. No? El Michel Oden, que és autor i va ser una persona que es va dedicar molt a tot el tema de la maternitat i a la humanitat a dins de la maternitat, que va deixar-nos aquest any, ho deia sempre, no? Als seus articles i als seus llibres, canviaria el món si poséssim foco al naixement.
I per contra, fem tot el contrari, no?
Bueno, històricament va canviar molt, no, la cosa, sobretot quan la medicina, els hospitals decideixen, els comença a interessar el tema de la maternitat. En aquell moment hi havia moltíssim patriarcat, no, a dins de la institució mèdica, i tot el que les dones sempre sabien, bueno, eren responsables, no, de tota la part de l'embaràs, del naixement, tenien molt coneixement, eren les que es dedicaven a tot això.
El que avui en dia es diu doula, com tu?
Sí, sí, una doula, però en fi, tota la comunitat, eh? O sigui, la mare, l'àvia, la germana, gent que potser estava una mica més preparada, que era com el que ara modernament li diem doula o llevadora, no? Que seria una part més clínica de l'acompanyament a la maternitat, o els ginecòlegs, les ginecòlogues, però hi havia de tot. Hi havia la dona que sabia moltíssim sobre herbes, hi havia la dona que ajudava simplement a la logística, no? Era la dona, en general, tenia un coneixement, a vegades diferent l'una de l'altra, però un coneixement, i es dedicaven a això. Llavors entra la part mèdica i decideix, vosaltres no sabeu res, som nosaltres els que sabem i som nosaltres els que
a partir d'ara,
ajudarem,
doncs,
no?
Sí.
Ara tot això està canviant perquè hi ha hagut una... bueno, la feina professional de dules, de llevadores, sobretot de part a casa, hem fet una ressignificació molt gran, no? Hem ressignificat la maternitat, el que vol dir la maternitat, i que necessita ser cuidada, necessita ser atesa d'una manera no només clínica, sinó en molts altres aspectes, no? I la pròpia dona està ressignificant amb les seves demandes, amb les seves necessitats, en utilitzar la seva veu per dir, això és el que necessito, no? I això és el que necessito per estar bé físicament i sobretot mentalment, no? I això està ajudant molt a que canviïn les coses. Està sent molt lent, la pandèmia ens ha fet recular bastant en temes que ja s'havien aconseguit, però sí que és cert que estem en un moment molt interessant i molt urgent de que hi hagi professionals que ressignifiquin i que valorin, no, els processos que es donen a la maternitat.
Aquest moment és tan important per la mare com per al fill o filla?
Pels dos.
Té, sí, conseqüències? Quines estarien passant per la mare i quines pels fills?
Vale. Jo, quan parlem de conseqüències, hem de tenir molt de compte, perquè això pot marcar molt, no? Per exemple, les que ja han estat mares, segons què diguem, pot, no, la culpa pot aparèixer o el fracàs o coses així, no? Llavors, més que conseqüències, a mi m'agrada dir que és un moment crucial per l'ésser que arriba, per la mare, i jo m'atreviria a dir per tot el conjunt familiar, eh? Sobretot la parella.
Perquè acaba si ja... repercutint, evidentment, no?
Sí, sí, acaba, no? Al final és una cosa
sistèmica. És una peça més, clar.
Sí, i acaba afectant a tots, no? Però sí que és veritat que sobretot a la diada aquesta entre mare, fill o filla, no? Llavors, bueno, doncs tot això que sabem que afectarà, jo dic que és una cosa crucial, és un moment que hem de posar molta atenció, però no és determinant. nosaltres tenim la capacitat, sobretot si coneixem eines i estem en mans de professionals integratives, de compensar coses que passen. Però és cert que hi ha una impronta, aquesta impronta impacta, es dona en el sistema nerviós. Com nosaltres arribem al món i les coses que ens passin en aquell moment, nosaltres respirem d'una manera determinada.
Imagina't.
I aquella respiració...
Clar, perquè és el primer que fem, no? Quan venim a aquest món. I l'últim que fem quan marxem.
Exacte. No, el primer alè i l'últim. I com respirem en aquell primer, en aquella primera respiració, o en les, es parlen dels primers 1000 minuts, no? Aquells primers moments, aquells primers dies, aquelles primeres setmanes, el que es coneix com a la quarantena, no? Aquella que les dones en algunes tribus encara se'n van a una cova i es fiquen allà durant 40 dies, no? Perquè és molt sagrat aquest moment. Aquest moment, com respirem en aquests primers moments de vida, marcarà un sistema nerviós, marcarà com reaccionem en el futur com a adults davant de moments crítics.
Clar, i suposo que també deu influir molt la manera com hem arribat a aquest món, no?
Exacte.
Això també?
Sí, sí, totalment.
Ha sigut un part natural, per forceps, per cesària...
Sí, més que si ha sigut per cesària o natural. A mi la paraula natural també ha fet molt de mal en aquesta societat, perquè, clar, si una dona ha de parir, perquè realment, si no pareix d'aquesta manera, no, la seva vida o la vida del nen o nena estarien en perill, neix, pareix per cesària, clar, treure-li la paraula natural és molt dur per aquella mare. Perquè naturalment ella ha parit com havia de parir per salvar la vida, no? Seva o del seu fill. No en tots els casos, ja sabem que hi ha un nivell de cesàries que està fora del que és recomanable, però si ens posem en el lloc en el que aquella cesària ha estat necessària, ostres, treure-li la paraula natural a aquella dona és brutal. Té un efecte, no? Si pensem en el, tu com a periodista també, en els efectes de la paraula, no? Hem d'anar molt de compte. Llavors, a mi m'agrada més parlar d'un part actiu, un part respectat. Ja sigui per cesària, sigui a casa, sigui a l'hospital, sigui on sigui, i sigui amb les persones que siguin, que sigui respectat, que sigui cuidat, valorat, que la dona mai perdi el paper de protagonista, és a dir, que mai se li robi aquell moment, és seu, no de ningú altre, és seu. Si tot això es preserva, i la figura de la doula, per exemple, es preserva, que tot això mai deixi de tenir lloc, no? Jo crec que aquella persona està naixent d'una manera bona pel seu sistema nerviós, i la mare està visquent aquella experiència també d'una manera positiva, i això també afectarà la seva maternitat.
Clar.
No, sobretot en el postpart immediat.
Llavors, què és el que podem... Com ens pot arribar a afectar, no?, aquests primers moments que deies al llarg de la nostra vida, sobretot amb el tema del sistema nerviós?
Explicant-ho així molt resumidament, perquè tothom ho entengui, nosaltres, segons què ens passa, també a la vida intrauterina, que es parla molt poc, i un dia podem parlar també, la vida intrauterina no se li dona valor, és com que hi ha valor un moment, aquell nen o nena han nascut.
Ja està.
No, en aquell moment sí que és persona, però dins del ventre de la mare té molts impactes, i també hi ha impromptes en aquell moment, no?, en el sistema nerviós, però parlant avui del naixement, allà és un moment molt clau. Com respira aquell ésser en aquells primers moments de vida, marca la seva regulació del sistema nerviós. És a dir, nosaltres tenim, hi ha moltes parts del sistema nerviós, però parlant de, per exemple, sistema simpàtic i sistema parasimpàtic. Perquè ens entenguem, el sistema simpàtic és el que jo tinc per poder córrer o fugir d'una situació perillosa. El sistema parasimpàtic seria, per exemple, per poder-me anar a dormir, per tenir la capacitat de baixar
el ritme. Estar més amb calma, baixar el ritme, no? Estar més relaxat.
Fer la digestió. Això és el sistema parasimpàtic, vale? Llavors, moltes vegades, que aquest és l'error, és que veiem com el negatiu el sistema simpàtic i com el positiu el sistema parasimpàtic. Però per poder viure han d'estar en harmonia. no sempre estaré en el simpàtic i no sempre estaré en el parasimpàtic. El que és quan es parla
de fet, els dos són necessaris, no? Perquè si t'ataca un lleó o un gos, clar, hauràs d'activar, no, el parasimpàtic.
Clar.
No, el simpàtic.
El simpàtic.
El simpàtic.
Sí. Llavors, no, però un lleó, vale, en aquesta situació, en el món en què vivim és difícil, no, que ens passi, però sí que pot ser, pues, aixecar-me pel matí, posar-me en marxa, perquè he de venir aquí a la ràdio i he de fer, no sé, no, de poder-te posar en marxa, de que encara que estiguis cansada, en el moment que s'encén el micro, tu pots estar activa i posar foco. Això és el sistema simpàtic, vale? Però que després, quan surts d'aquí i tu arribes a casa, puguis estar tranquil·la. Això seria com un equilibri i és constant i normalment tenim la capacitat d'autoregular-nos, per exemple, no sé si us ha passat mai, però estàs com molt neguitosa que ni tan sols te n'adones i de sobte fas... Per què ho fa el cos, això?
Per autoregular-se.
Exacte. I això ho anem fent durant tot el dia i al revés igual, eh? Agafes una bona inhalació, en aquest cas era una exhalació, però agafem una bona inhalació quan estem supercansats, però els que tenim fills ens hem d'aixecar de sobte del sofà perquè un nen ha caigut. No? I aquesta capacitat de... la fem a través de la respiració també. Llavors, per anar una mica enrere, no? Aquestes primeres respiracions marquen la nostra capacitat davant d'una situació de risc o crítica, no? Que pot ser que algú te parli malament o el que sigui, a la vida adulta. Com reaccionem ve de la impronta que es va crear aquells primers dies, mesos,
wow,
i fins i tot anys de vida. ¿Vale? La capacitat que tenim de no reaccionar davant d'una acció també ve d'allà.
Tot ve d'allà.
Perquè la respiració ve d'allà, de quan vam començar a respirar. No? I tot està, el sistema nerviós està vinculat amb la respiració. Llavors, què fem els que ens dediquem una mica a això, no? Acompanyar les persones també amb temes de sistema nerviós i tal? És a través de la respiració poder reeducar el sistema nerviós.
De fet, se n'està parlant moltíssim del sistema nerviós darrerament, no? Que és una miqueta la base del ritme tan frenètic que estem vivint la majoria de nosaltres, no? I intentar aconseguir aquesta regulació per ajudar-nos. Mm. Però el que sí que no sabia és que tot això en ve d'on te ve.
Mm-hmm. Sí. Llavors no és que nosaltres tinguem un problema avui, que no sapiguem gestionar, pues, la quantitat de feina que tenim o una relació que ens fa mal perquè ens altera el nostre sistema nerviós, sinó que dona molta pau saber que, bueno, tot allò ve d'on ve, no? I què puc fer per poder comprendre per què jo reacciono de maneres determinades i no des de la culpa, no? Veiem sempre les coses que ens passen des d'una culpa molt gran, no? De per què no sóc capaç de, no sé, els que tenim fills, no? De no cridar en certes situacions.
De no reaccionar.
Sí. Bueno, perquè potser a nosaltres ens van cridar o potser nosaltres vam néixer en una situació que era molt, hi havia molt de crit, no es va respectar el silenci en la nostra arribada i això ens va espantar, ens va fer respirar d'una manera determinada, ens va crear una desregulació del nostre sistema nerviós. I ara, quan algú ens crida, encara que sigui un nen petit, ens connecta en aquest moment, no? I això, comprendre això, és un dels primers passos per poder reeducar el sistema nerviós, no?
Clar, el tema que trobo molt interessant és entendre el que ens va passar, però sobretot tenir en compte que tot això ho podem reorganitzar, no? Mm. Que no perquè hagi passat això ja ho carregarem durant tota la nostra vida. Mm. Evidentment, no és fàcil, per això esteu els professionals, no? Per ajudar-nos a reconduir tot aquest sistema nerviós, mm-hmm, o posar-hi més consciència per treballar sobre aquest tema.
Sí. I tenir en compte això, no? Que no és... l'estrès, per exemple, de la feina, no només és per la feina, sinó que ve d'abans, i per tant serà una feina... el treball per regular de nou el sistema nerviós serà costós una mica. No s'ha de tenir tampoc tenir pressa, no? Que estem en el món de la pressa, de la immediatesa,
del
no?
Ja.
De solucionar aquest estrès. Bueno, anem a treballar, però tenir en compte això, no? Que no és només... O sigui, la feina el que ha fet és connectar-te amb coses d'abans. I llavors, la feina...
Clar, i quan més aviat ho puguem detectar, no? Més aviat ho podrem solventar o a ajudar a minimitzar, a entendre, a comprendre, a fer doncs, tota aquesta feina, no? Que calgui per, doncs, quan ens veiem en una situació d'aquestes que estic a punt de cridar, el que deies, no? Els nostres fills, o estic a punt de reaccionar, doncs poder fer tot aquest treball de respirar, suposo que el primer és respirar.
Sí, primer és crear l'espai. Crees un espai i aquest espai et permet poder respirar, però primer és l'espai. És que hi hagi un espai entre l'acció i la reacció. I això és una pràctica a través de la respiració, perquè quan arribin aquests moments jo tingui, sigui capaç de crear aquest espai i llavors fins i tot poder respirar, no? Perquè clar, si jo ara tu t'adic, mira, t'ensenyo un exercici de respiració i això fes-ho quan estiguis, pum, no podràs. En aquell moment ja estàs reaccionant. Ja
el cortisol està a tope,
sí.
Com perquè al damunt li demanis una feina extra, no?
Bueno, i el cos, no? La neurociència també ho explica, el cos reacciona abans i després la ment comprèn el llenguatge de lo que el cos, o sigui, per què el cos ha reaccionat així, no? Llavors, quan a tu te fan alguna cosa que te connecta amb el que sigui, tu reaccions, o sigui, el cos reacciona. El que fem amb el treball de respiració, que es diu, s'està coneixent com a breathwork, és descodificar, d'alguna manera, aquestes reaccions corporals primer. I després es crea aquest espai i després podem respirar, ajudar el cos amb la respiració a mantenir això que ja hem aconseguit.
Per què es parla de diferents tipus de respiració? Això és una cosa que no he arribat a entendre, que no sé si tampoc ho podràs contestar, eh? Però a vegades diuen que doncs, hi ha la respiració quadrada, l'altra és inhala, fes una pausa i exhala amb més segons. Quina seria, si és que n'hi ha alguna, d'adequada? O en funció del que necessitem, hem de fer un tipus de respiració o un altre?
Sí, en funció del que vulguem hem de fer una o una altra. I et poso un exemple molt clar. Hi ha una que es diu respiració de foc. Aquesta
sí.
És per activar el sistema simpàtic. Vale? Si estem molt decaigudes, estem passant una etapa, no sé, després de que se t'ha mort algú, per exemple, algun familiar, passes una etapa molt apàtica. Doncs és una bona respiració per anar activant-te. Vale? Però no és recomanable si hi ha atacs d'ansietat. El que necessitaríem és un tipus de respiració que el que fa és baixar aquest sistema simpàtic i activar el parasimpàtic, vale? Per arribar a aquesta harmonia, a aquesta regulació. Aquestes respiracions es coneixen en sànscrit, que ve del ioga també, es coneix com a pranayama. I pranayama és control de la respiració. Nosaltres el que hem de fer és controlar la respiració perquè la respiració no ens controli, que això és el que passa des de la impronta del naixement. Com vam respirar allà és com respirem a l'edat adulta.
Com respirem i com hauríem de respirar? Que aquesta també és una altra, perquè acostumem a respirar amb l'estómac, no? I no seria el correcte.
Més que amb l'estómac respirem quan intentem fer-ho bé i tampoc està bé. Normalment la gent respira, si tu els hi fas tancar els ulls i mai han posat consciència a la respiració, a un nivell molt clavicular, o sigui, només aquí dalt, on està la clavícula, una miqueta i per sobreviure. Quasi no, o sigui, la capacitat pulmonar és molt petita, no, a Occident. No la capacitat pulmonar, sinó la nostra capacitat toràcica, no? L'exercici del diafragma i tal per agafar el màxim aire possible. És molt petita i es diu que és per sobreviure. No? Per el mínim oxigen que jo necessito perquè els òrgans puguin funcionar bé i el cervell funcioni bé, etc. No? El que fem és ensenyar a utilitzar tota la capacitat toràcica, que ve des d'una miqueta més amunt de la panxa fins a la zona clavicular, i es diu respiració diafragmàtica. No? Aquesta seria...
Que vas com inflant, no? Mica en mica,
exacte.
I desinflant amb l'ordre invers.
Exacte. Perquè arribi al màxim oxigen i surti tot el que ha de sortir.
Sí, però si estem en un estat d'aquests que tu deies, no? D'estrès, d'ansietat, com podem aconseguir fer aquestes respiracions perquè ens calmin?
Clar, intentar-ho fer tot és...
No, és qüestió de pràctica?
És qüestió de pràctica i de constància.
I no forçar-nos, no? Perquè a vegades ens estressem més sabent que això ens pot anar bé però que no ho estem aconseguint. I encara pot ser que ens pugi més.
Sí, la immediatesa aquesta, no? Que parlàvem és saber que és un procés, que el mateix procés ja és molt sanador, Però tot és un procés i en cada persona és diferent aquest procés i tindrà altibaixos, tampoc és lineal, no? Segons el moment vital que estiguem visquent, segons el que dèiem, no? Tot el que portem a la motxilla i és anar fent-ho i jo aconsello fer-ho sempre amb una persona que en sàpiga, no? Perquè sí que podem fer-ho malament i hiperventilar, llavors estressar-nos més del que estàvem respirant, no? I que res, com es diu, no? Mano de santo, no? Perquè respiri quatre dies se m'anirà a l'estrès, és tot un... Per això m'agrada treballar de manera integrativa, no? És la respiració, però també són els hàbits de vida, són moltes coses, no? És l'alimentació...
No, és un pack, és tot el kit que hem de cuidar i
exacte,
molt.
Exacte, clar. Sí.
Sandra, sé que quedarien moltíssimes més coses per parlar, ho haurem de deixar per al proper dia, però sé que també ens volies recomanar unes jornades de salut i consciència que es fan el 13 de desembre a Lladó.
Exacte, som un grup de terapeutes que tots estem per la zona de l'Empordà i donem aquesta jornada, ja fa 3 o 4 anys que es fa, és un dia... I des de les 10 del matí fins a les 6 i mitja de la tarda es pot anar només al matí, només a la tarda o tot el dia. I bueno, jo crec que està molt bé del tema que estem parlant, perquè es treballarà el sistema nerviós, es treballarà... Jo estaré a les 11 del matí amb moviment i respiració somàtica, que tot això és un treball pel sistema nerviós.
Molt bé. Qui vulgui o necessiti més informació...
Hi ha un WhatsApp, que és d'una de les companyes, és el 6602-89761.
Fantàstic. Moltes doncs, gràcies. Sandra Varas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta en directe a les Veus del Matí. Fins la propera.
Gràcies.
Bon dia.
Entrevistes, actualitat, música, Veus del Matí a Ràdio Vilafant.